Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Bona tarda. Sabadell recorda avui el policia municipal Joan Bisbal, assassinat fa just 40 anys a mans del grup terrorista Grapo. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'Associació de Víctimes del Terrorisme ha fet un acte d'homenatge a Bisbal aquesta tarda, on han assistit autoritats i família de la víctima. Tot i que la banda armada va reivindicar l'assassinat, mai es va jutjar ni condemnar els seus responsables.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denega les mesures cautelars demanades per Esmatza contra la instal·lació del sistema GPS als vehicles de neteja viària i recollida de residus.
D'aquesta manera, el Tribunal dona la raó a l'Ajuntament i obliga l'empresa a completar la implantació d'aquest sistema de seguiment, al·legant que ajudarà a aclarir els serveis prestats per la companyia.
En esports, Antonio Hidalgo es quedarà com a tècnic del Sabadell de cara a la temporada que ve.
El de Canovelles ha confirmat que al seu contracte hi havia una clàusula per seguir el club si evitava el descens dels arlequinats a tercera. Ara s'haurà de decidir la continuïtat o no de la plantilla.
Aquestes notícies i tot el referent a la campanya electoral s'entraran en Notícies Vespre d'avui, que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que segueixen enfilant-se. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica d'avui està marcada per la influència d'una dorsal anticiclònica que manté l'estabilitat i l'ambient assolellat. La temperatura puja notablement arreu i s'assoleixen valors que volten entre 23 i 28 graus. Malgrat tot, els valors de temperatura elevats afavoreixen el creixement de nuvolades i, per tant, avui també es formaran nuvolades a punts de muntanya que podran portar algun ruixat amb tempesta, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Oriental. Pel que fa demà, al matí predominarà l'ambient assolellat, si bé a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on quedarà el cel molt ennuvolat amb possibilitat de ruixats en tempesta. A més, durant la tarda augmentarà la nuvolositat d'oest a est, fins a quedar el cel molt ennuvolat en general. La temperatura continuarà alta al centre del dia i fins i tot podrà arribar a superar els 30 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A partir de divendres, els models meteorològics indiquen un canvi de temps per l'arribada d'una pertorbació que portarà precipitació a bona part de Catalunya i una baixada notable de la temperatura. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, un quilòmetre de cues a Sant Quirze en sentit Manresa i 2 quilòmetres més per anar cap a Barcelona. També trobem 3 quilòmetres de cua a l'autopista del Vallès a Montcada en sentit Ciutat Comtal i a l'AP7 3 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i aturades en un tram concret de la Ronda de Dalt, concretament el seu pas per la Vall d'Hebron. Passen 8 minuts de les 7, Sabadell reta homenatge avui al policia municipal assassinat a mans del grup terrorista Grapo just fa 40 anys, Joan Bisbal. El succés que va acabar amb la vida de l'agent de 29 anys era una represàlia de la banda armada per la detenció uns dies abans d'un membre del Grapo a Sabadell. Tot i que el grup terrorista va reivindicar l'assassinat, mai se'n van condemnar els responsables. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Els fets van tenir lloc el 22 de maig de 1979 a 11:15 del matí a la confluència entre la carretera de Terrassa i el carrer Reamèrica. Bisbal i el seu company Edelmiro Carrascosa estaven supervisant l'enderroc d'unes naus industrials a la zona quan tres joves van baixar d'un cotxe i els van encanonar amb dues pistoles i una metralleta. Els agressors van ordenar a Carrascosa que s'estirés al terra mentre que es van encarar amb Bisbal per treure-li la pistola. Aleshores li van disparar 4 trets que li van provocar la mort mitja hora després. El seu assassinat va provocar una gran commoció a la ciutat i en el funeral, que va ser l'endemà, hi van assistir més de 5.000 persones. El 28 de maig es va detenir un membre del Grapo que podria haver estat implicat a l'assassinat de Bisbal i en d'altres de la demarcació de Barcelona, Francisco Martín Valero. Tot i això, mai es va fer un judici per aquest crim, de manera que va quedar impune.
L'Associació de Víctimes del Terrorisme ha organitzat aquesta tarda un acte per recordar els 40 anys d'aquest assassinat davant del monument a les víctimes del terrorisme del Parc Catalunya, a la plaça Ernest Lluch. L'ha seguit el Pau Durant. Bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'acte de l'ofrena floral ha transcorregut de manera sòbria i breu. Donat els condicionants del període electoral, no es podia pensar d'una altra manera. Tot i així, sí que han assistit diferents forces polítiques municipals a expressar el seu suport i condol a la família de Joan Bisbal Vilardell, així com comandaments de les forces de seguretat, generals de la Guàrdia Civil, caps superiors de la Policia Nacional, dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal. Un minut de silenci ha clos l'acte a la memòria de totes les víctimes del terrorisme. A la placa que hi ha posada al monument es recorden els policials assassinats per ETA a la ciutat, el mateix Bisbal i un guàrdia civil sabadellenc mort a La Rioja.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Nou capítol, l'enèsim, en l'estira i arronsa entre el govern de Sabadell i la concessionària d'escombraries i neteja viària Esmatza. En la setena decisió judicial a favor de l'Ajuntament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha denegat les mesures cautelars demanades per l'empresa contra un requeriment municipal, l'ordre de completar la instal·lació del sistema GPS que permet controlar l'activitat dels vehicles.
Segons la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la inversió de 388.000 euros és una pèrdua econòmica irreparable en un contracte on es facturant 18 milions d'euros anuals. Aquesta instal·lació continua ajudarà a esclarir les disputes entre l'Ajuntament i Esmatza sobre les xifres facturades per la concessionària. En declaracions a Ràdio Sabadell, el regidor de Serveis Municipals i Seguretat, Lluís Pere Arnau, s'ha mostrat satisfet per la decisió judicial.
Nosaltres, d'alguna manera, ens refermen l'actuació de fiscalització i control que estem realitzant i a nivells pràctics ara l'empresa el que ha d'instal·lar aquest sistema de control dels GPS a tots els vehicles que no hi són, ha de facilitar la programació dels serveis per poder fer aquest control automàtic dels serveis. Si no fa, doncs té una penalització i a part això ho haurà de posar a terme per poder-ho corregir.
La decisió del Tribunal Superior també suposa que s'aixeca la suspensió de l'expedient sancionador per un import de 36.000 euros en què l'Ajuntament castigava Esmatza per no haver implantat del tot aquest sistema de geolocalització dels seus vehicles.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Les entitats del tercer sector que treballen amb persones amb discapacitat valoren positivament el canvi legal que garanteix el dret a votar d'aquests ciutadans. Una modificació de la llei orgànica de règim electoral general que el Congrés espanyol va aprovar per unanimitat a l'octubre. El col·lectiu, però, no només demana vots, sinó també veu, és a dir, poder participar en la presa de decisions de polítiques municipals que l'afectin.
La presidenta d'Endidaun, Dolors Pallàs, ha explicat al programa El Matí de Ràdio Sabadell que fins ara algunes sentències d'incapacitació impedien votar algunes persones amb discapacitat. Amb el canvi legal, totes hi tenen dret.
Aquest problema el tenien les persones que estaven incapacitades, que havien passat per jutge, uh-huh. I en alguns casos els havien tret el dret al sufragi universal. I llavors aquestes, en teoria, a partir del 6 de desembre que dius, l'han recuperat. En tenien moltes que no se'ls havia tret en cap moment i que porten tot des de que van fer 18 anys, com qualsevol altra persona, votant,
exercint el seu dret
a vot.
Per als professionals del sector de la discapacitat, la prioritat és normalitzar del tot la visibilitat del col·lectiu en tots els àmbits socials i garantir-ne la participació en tots els mecanismes de decisió.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Marta Ferrés afirma que el Partit dels Socialistes és el vot útil de cara a les eleccions d'aquest diumenge 26 de maig. Des de les carpes que avui han instal·lat a Sant Julià i Can Deu, l'alcaldable del PSC defensa el seu model de campanya en positiu i en propostes. Per exemple, i aprofitant que era al nord de la ciutat, Ferrés ha recordat que vol construir un bloc de pisos per la gent gran, traslladar-hi la comissaria de la policia i acabar l'enllaç de la Ronda Nord.
Ferrés encara els tres últims dies de campanya dirigint-se als votants que estan descontents amb la gestió que hi ha hagut durant els últims 4 anys a l'Ajuntament de Sabadell. Els anima a ajudar que el Partit dels Socialistes recuperin l'alcaldia.
Tota aquella gent que cregui que l'Ajuntament i el govern actual doncs, no ho ha fet bé, hi ha un partit que realment som els únics que podem donar la volta a aquesta situació, que és el PSC, que som nosaltres, que és la Marta Ferrés. I per tant, fer una crida en aquest vot útil per poder donar aquesta volta a Sabadell. Nosaltres creiem que Sabadell té solució, que Sabadell hi ha opcions. Nosaltres estem fent una campanya en positiu, amb un equip molt potent, amb un programa doncs, que hem volgut treballar molt perquè fos realista, però que també fos ambiciós pels interessos que té la ciutat.
L'alcaldable socialista ha valorat positivament els 13 dies de campanya que porta a l'esquena, destacant l'acte central que va reunir centenars de persones a la Sala Polivalent del Nord dissabte. Afirma que està tranquil·la, a diferència d'altres formacions que són més contundents amb ella.
Bueno, jo crec que ha sigut una campanya que, com et deia, nosaltres l'hem intentat fer molt en positiu. Jo crec que aquests últims dies hi ha hagut partits que s'han posat molt nerviosos, segurament perquè les coses no els hi van com ells voldríem, i jo faria una crida també a la calma, poder parlar de futur. Crec que la ciutat en aquests moments necessitem menys política d'aquesta de partit, no? de criticar-se uns als altres, i més projectes de futur i més veure doncs, amb què ens podem entendre. Nosaltres ens trobaran aquí.
Ferrés manté que està obert a pactar amb tothom, menys amb la Crida per Sabadell, a qui qualifica d'extrema esquerra, i l'extrema dreta de Vox.
Sabadell en Comú vol transformar l'edifici de la caserna a la Gran Via en un centre de recerca de salut. Els comuns defensen que el Taulí ha d'esdevenir un hospital de tercer nivell, és a dir, un centre sanitari referent tant a la comarca del Vallès com també a les comarques veïnes, i per això és necessària aquesta inversió. Joan Berlanga és alcaldable del partit.
El Taulí sigui un hospital de tercer nivell, és a dir, un hospital que tingui tots els serveis, talment com és el Clínic, que pugui ser el gran hospital del Vallès i que inclús pugui donar serveis de comarques veïnes, com pot ser la comarca del Bages, perquè per volum de població, per capacitat mèdica, el nostre hospital Taulí doncs, pot donar aquest servei, i entenem que inclús és bo pel país doncs, no potenciar la hipercentralització a Barcelona i que l'hospital Taulí sigui un hospital de referència.
És per això que Sabadell en Comú proposa que la caserna aculli un centre de formació en salut.
Així, Joan Berlanga, alcaldable del partit, assegura que cal aprofitar una instal·lació com la caserna per donar-li un ús com a centre de recerca. Això sí, Berlanga reconeix que el primer pas és reclamar la titularitat municipal d'aquest espai a la Generalitat. Berlanga assegura que un cop aconseguida la gestió de l'espai, estudiaran amb professionals del Taulí i de la Universitat Autònoma quin ús donar-hi, sempre relacionat amb el projecte d'expansió de l'Hospital de Sabadell.
Taulí no té més espais per créixer, per tant l'espai de creixement és el de la caserna per nosaltres. I aquí hem de valorar doncs, si han de ser visites externes, si ha de ser un punt d'innovació i recerca o si ha de ser un punt de formació. A nosaltres ens sembla essencial avançar en la part formativa vinculada a l'àmbit de la salut, perquè volem que sigui un hospital de referència.
Una altra de les propostes dels comuns és, seguint l'exemple d'Ada Colau a Barcelona, impulsar un servei d'odontologia i d'oftalmologia de gestió municipal.
El candidat d'Esquerra, Juli Fernández, reclama generositat per arribar a pactes després de les eleccions del 26 de maig. Tot i que aspira a liderar el pròxim govern, el republicà és conscient que serà difícil aconseguir 14 suports per arribar a l'alcaldia. Per això demana encara la negociació sense condicions.
A mi el que no m'agradaria és, en una situació diversa com ens trobarem, que ningú es veti. Perquè això ens fa febles segons com, perquè i si necessitem 14 vots i ens necessitem a tots, què passarà? Que vetarem a gent? No, hem de ser capaços de posar els nostres projectes sobre la taula, les nostres propostes programàtiques sobre la taula, tots plegats, i veure si som capaços de construir un govern el més ampli possible i el més fort possible.
L'alcaldable ha passat avui pel matí de Ràdio Sabadell,
on ha tornat a carregar contra el PSC i la seva candidata Marta Ferrés, a qui ha qualificat com a hereva de la corrupció. Sabent que socialistes i republicans es disputen, segons les enquestes, la victòria el dia de les eleccions, Juli Fernández demana concentrar el vot esquerre.
Encara que els hereus de la corrupció quedessin primers, hi hauria un govern alternatiu. En aquests moments això no passa. La gent dels comuns diu obertament que poden pactar amb el Partit Socialista. Junts per Catalunya no diu explícitament que no hi puguin pactar, i per tant hi ha un risc, i la millor garantia de que això no es produeixi, de que no tornem a la part més fosca del que li pot passar a una democràcia, que és la corrupció, és que Esquerra Republicana de Catalunya quedi en primer lloc.
En matèria de propostes, l'alcaldable ha situat la construcció de la Ronda Nord per connectar la C-58 amb Castellà com una prioritat de cara al pròxim mandat. Fernández creu que cal impulsar-ne l'execució desvinculant la infraestructura del quart cinturó.
La Crida per Sabadell ha posat llum a les seves propostes de sobirania energètica. Defensen un model de ciutat que arribi a les zero emissions i que no deixi cap persona en situació de pobresa energètica. Per això proposen que l'energia sigui tractada com un dret i que l'administració beneficiï i promogui les renovables.
A part d'aquestes línies mestres que ha desgranat l'alcalde Matías Sarracán, la Crida també ha explicat algunes propostes concretes. Les detalla Nani Valero, número 2.
Proposem reactivar l'Oficina Municipal d'Energia, crear una empresa municipal que ens permeti avançar cap a aquest apoderament ciutadà i en l'autoproducció energètica. Això es basa en la informació cap a la ciutadania a través de campanyes i assessorament. Aquesta part d'informació, aquestes campanyes, han d'anar dirigides d'entrada a proporcionar el màxim d'informació sobre les millores en aïllament dels edificis. També per promoure la instal·lació de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum i conèixer perquè existeixen ja els avantatges fiscals que tenim a Sabadell activats per aquesta iniciativa.
També defensen que les escoles tinguin un sistema de calefacció amb renovables i fomentar la mobilitat del transport públic sostenible. També proposen crear un servei públic de bicicletes elèctriques. Per altra banda, volen abordar el problema de la pobresa energètica. Anna Lara, número 3.
Cal tenir accés als subministraments bàsics per totes aquelles persones que es trobin en situació de vulnerabilitat. Per això l'Ajuntament ha d'habilitar comptadors socials per a tots aquests serveis, sigui quina sigui la seva tinença. Això vol dir que caldrà instal·lar comptadors socials als habitatges ocupats en què no s'hagi realitzat la petició de regularització per garantir que no es produeixin accidents per la impossibilitat d'accés.
La Crida també defensa la municipalització del servei de l'aigua i la creació d'una empresa municipal subministradora d'energia.
Junts per Sabadell proposa que l'antic edifici de Correus passi a estar gestionat per l'Ajuntament i es converteixi en un espai dinamitzador del comerç. La candidatura de Lourdes Ciuró obre la porta que l'equipament de la via Massaguer aculli tota mena d'activitats amb aquesta finalitat.
És un espai que té dues plantes i un semisoterrani. Pot ser un espai d'exposició d'activitats culturals. Pot ser un espai on hi hagi, on es combini gastronomia i es combini comerç. Pot ser un espai on hi passi música, on hi hagi activitat musical, amb un espai determinat que, doncs, per exemple, per les festes de Nadal, aquí dintre hi hagi, doncs, un comerç d'intercanvi. Pot ser un edifici molt viu i, a més, amb pluralitat d'activitats, perquè nosaltres el que volem és no posar traves a la dinamització dels espais.
Ciuró també ha compartit amb els comerciants altres mesures per donar un impuls als seus negocis.
Una d'aquestes mesures passa per dinamitzar l'entorn del mercat central perquè hi hagi activitat durant tot el dia.
Allà hi volem aprofitar per fer uns espais de gastronomia de quilòmetre zero, aprofitant les marquesines que hi ha. El model nostre és el Mercat de Santa Caterina de Barcelona o el Mercador de Sant Anton de Madrid, on allà a la vora del mercat hi ha espais per de gastronomia, per anar a fer unes cerveses, per fer unes tapes, i això vol dir que hi haurà vitalitat tot el dia a la zona del mercat. Això, amb un nou pla d'usos de l'entorn, permetrà que s'obrin més botigues, permetrà que unim ja el que és la zona del mercat, la plaça de Sant Joan, amb la carretera de Barcelona.
D'altra banda, Ciuró aposta per obrir l'aparcament del Passeig Manresa i fer retocs a Plaça Major per fer-lo més atractiu, com més ombra i un sortidor d'aigua.
Dues noves línies d'autobús que connectin els barris del sud amb el centre. Aquesta és la proposta que fa Ciutadans per millorar el transport urbà de Sabadell. Adrián Hernández, número 1 del Partit Taronja, explica com seria aquest nou disseny.
Unir els barris de la Romànica, o sigui, parlem de la Romànica, les Termes, Espronceda i Campamor, en dues línies, que la primera aniria de la Romànica passant per les Termes Sant Oleguer fins al pescambador de Renfe i Ferrocarrils, i la segona seria de Campamor i Espronceda, que passaria per Avinguda de Barberà i la Rambla, que aquest seria per augmentar la freqüència de pas perquè hi ha moltíssima espera, aglomeracions, en algunes hores del dia que alguns viatgers no poden pujar perquè no hi ha espai.
Per fer-ho, Hernández proposa que aquests nous autobusos siguin d'alta capacitat amb alguns vehicles articulats. A més, també aposten perquè siguin vehicles híbrids. Sobre el preu del transport, el candidat s'ha compromès a no tocar-lo.
Hem de fer compatible, no?, que fer més atractiu el transport públic, no només per un tema de sostenibilitat, reducció del vehicle privat, i llavors hauríem d'estudiar, el que sí que es comprometem és a no pujar a les tarifes actuals, i estudiar quin marge de maniobra tenim per reduir algunes de les tarifes que tenim del nostre transport públic.
El partit també promet estudiar dues millores més a la xarxa d'autobusos, una connexió directa entre Poblenou i l'Hospital Taulí i una línia d'autobusos llançadora entre Plaça Espanya amb l'Hospital.
100% Sabadell vol crear una anella esportiva a cada barri.
Per garantir que els equipaments estan en marxa a curt termini, la formació proposa rehabilitar naus industrials en desús o edificis que cal repensar, com el Mercat dels Marinals. Miquel Soler és el número 2 de 100% Sabadell.
Hem de buscar solucions imaginatives, hem de buscar maneres de que això canviï. I al mateix temps tenim equipaments els que hem de dotar de contingut, equipaments que han quedat obsolets o que al final no fan les funcions per les que van ser creats fa anys. Creiem que aquesta és una bona necessitat, és una bona oportunitat per fer aquest pas, perquè plantejar-se la construcció de vell nou d'equipaments des de zero doncs són projectes a molt llarg termini.
Soler insisteix que la demanda esportiva és molt alta a la ciutat i que cal fer aquest pas.
El Partit Popular demana que es faci un nou estudi de viabilitat pels mercats municipals. Esteban Gessa, cap de llista dels populars, ha lamentat que fora del mercat central i el de la Creu Alta aquest model no funciona.
Per Gessa, l'Ajuntament no ha escoltat els paradistes i ha posat com a exemple algunes necessitats que reclamen, com són el pàrquing gratuït al mercat central o uns horaris més flexibles.
S'ha d'escoltar els veritables professionals i sembla ser que això, menys intervencionisme des del meu punt de vista, i el que s'ha de fer d'alguna manera doncs, és fer cas al que porta el negoci des de fa molt de temps i el que sap el que és el dia a dia d'obrir la paradeta.
El conservador també ha criticat que els edificis que són de propietat municipal s'han utilitzat per penjar-hi llaços grocs.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El projecte del Centre d'Esport Sabadell 2019-2020 té nom i cognom, Antonio Hidalgo. El tècnic de Canovelles, principal artífex de la salvació, ha estat el protagonista d'avui del programa Hotel Suís d'aquesta emissora i ha confirmat el que era un secret a veus. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Quan Hidalgo va signar el seu contracte amb el Centre d'Esports ara fa 2 mesos, es va incloure una clàusula per prorrogar-lo un any més en el cas que l'equip se salvés. Avui ho ha recordat.
Em sorprenia una mica, no? Perquè jo crec que ho vam anunciar quan vaig firmar, no? Però sí, tenim un any més, encantat d'estar aquí, de continuar en el projecte de ser des del primer dia, fer un projecte no amb tanta angoixa. Sé que hi ha molt treball i bueno, des del primer minut amb molta energia i moltes ganes de preparar-ho tot.
Hidalgo s'ha guanyat a pols liderar aquest projecte la pròxima temporada. La seva arribada va canviar la mentalitat derrotista, un equip abocat al pou. Amb 4 victòries en 7 partits, s'ha evitat el desastre i ara podrà construir un projecte nou des de zero. El tècnic del Centre d'Esports creu que aquesta ha de ser la base.
Els somnis es fan a través del treball. Està clar que hem patit moltíssim, però no podem oblidar aquestes 7 jornades. No podem oblidar el que ens ha costat continuar en aquesta segona divisió B. No hem d'oblidar què podia suposar un descens a tercera divisió. A partir d'aquí hem de fer el millor treball possible per guanyar moltíssims partits, però hem de pensar només en fer un gran treball perquè és un moment molt important de la temporada. Hem de prendre moltes decisions i hem d'arribar al primer partit de Lliga preparats.
Entre les decisions més importants hi ha la continuïtat o no de bona part de l'actual plantilla. En aquest sentit, demà la comissió esportiva del club ha de finalitzar les reunions individuals amb cada jugador i s'esperen les primeres novetats.
A segona catalana, el Sabadell B i la Sabadellenca afronten l'última jornada de Lliga sense res en joc. Tots dos equips ja estan salvats i només pot ballar alguna posició a la taula.
En el cas de la Sabadellenca ni això, ja que els taronges repetiran la 3ª plaça de la temporada passada. Els descensos compensats podien afectar els de la zona sud, però amb la salvació la quinada Olot, aquesta opció s'ha esfumat, ho explica el tècnic Jesús Rueda Betis.
La verdad que pasemos desde que comenzó la liga hasta diciembre unos meses muy malos, muy duros, y la verdad que era difícil sacar esto y bueno, gracias a la racha que conseguimos no hemos salvado. Entonces la verdad que para mí es positivo, es buena la temporada y bueno, el sprint final, la verdad que entre que ves que ya lo has hecho todo y tal, pues bueno, hemos llegado también un poco bajos así al final, pero yo creo que buenas no, buenísimas.
La sabadellenca acabarà rebent un Berga, que és tercer, i lluita per pispar-li la segona posició a un Caldes, que rebrà el Sabadell B. El filial arlequinat és desè i només podria caure a 11ª plaça si perd i guanya el Manlleu. El tècnic Pablo Becerril explica amb quin plantejament sortiran.
La dificultat per ells és que si ells no guanyen, segurament algú guanyarà, perquè hi ha molts rivals per sota a molts pocs punts i, per tant, ells necessiten guanyar, no crec que els hi valgui l'empat. I, bueno, segurament nosaltres sortirem a fer un partit amb un ritme una miqueta més lent, deixar que passin els minuts, intentar estar amb el marcador empatat i jugar aquesta carta que és que passi el temps i que ells es posin nerviosos.
L'última jornada de Lliga, segona catalana, també arriba amb horari unificat. Tots dos partits es disputaran diumenge a les 12 del migdia.
I un últim apunt, el Sabadell femení ha posat punt final a la temporada amb l'eliminació a la primera ronda de la Copa Catalunya. Després de 90 minuts reglamentaris a Olímpia sense gols, les de Ramon González va caure a la tanda de penals contra l'escola Manu Lanzarote per 3-4. Mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 22 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí. Que passeu un bon dia, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.